veure es pensa, hòstia, no recordo com, com anem de temps, o sigui, saps, a vegades, l'altre dia hi havia el poc que em vaig xicar, no saps, hòstia, no sé si, si, si estàs per de, saps, si estàs per de ponència.
Jo per dir-te que...
A fer, la, a fer les preguntes o a tancar? A tancar? Ah, a les 9, sí. Sí, sí, 2:15, 2:09, a les 9, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Val? Molt bé. Bueno, has de marxar a les 9, no?
Sí, tenim una hora, normalment, normalment fem una hora, 2:15, 2:09, llavors hi ha una estona per fer preguntes. I normalment, com que ens allarguem sempre una mica de més, doncs una cosa així.
Molt bé. Digue'ls.
Tens que fer tempo, eh? O sigui, és una hora, aproximadament. Si ens allarguem una mica més, no passa res. Després ja, fins a les 9, les preguntes. Sí, ho dic, sí, però us ho dic també per vosaltres,
ah,
perquè
sí, sí,
sí, ja ho sabeu, sí, sí.
Jo, vale.
Ja l'he dit amb el Ramon. O sigui, Ramon no t'enrotlles gaire, eh?
Bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació. Debats d'educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Hem d'agrair sempre, quan comencem el MACBA, la seva col·laboració en aquesta iniciativa i singularment la possibilitat i les facilitats que de fet ens dona per poder portar a terme aquests debats en aquest magnífic espai. Debats d'Educació va iniciar la seva trajectòria l'any 2003 i en aquesta setena edició ja manté el seu propòsit inicial, promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa en el seu sentit més ample, als seus principals actors, a les institucions i líders d'opinió, per la sensibilització entorn de temes d'actualitat i de fons que ha de donar resposta al nostre sistema educatiu. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb les intervencions dels professors Vincent Dupier, Max Eco, François Duvet, les seves ponències entorn de la segregació escolar, l'autonomia de centres i el declivi de la institució escolar, les podreu trobar, com sempre, recollides a la web dels debats d'educació que podeu veure doncs, al meu darrere. Bé, tot i que aquest fòrum no s'adreça, com sabeu els habituals, de manera exclusiva a especialistes o professionals del sector educatiu i que la vocació de debats d'educació és obrir la reflexió a les aportacions que podem obtenir del context internacional, tal com podeu veure amb la llista de ponents que ja acumulen aquests debats, això no suposa que no puguem, que puguem deixar de banda els experts que tenim més a prop, principalment com en el cas d'avui ens volem detenir en l'anàlisi de les prioritats i les propostes després de la Llei d'Educació de Catalunya. Anna Jolong, responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, us presentarà amb més deteniment els nostres ponents d'avui. Avui, variant la nostra fórmula habitual, són tres. Tots ells analistes d'aquesta radiografia del sistema educatiu no universitari del nostre país que promou periòdicament la Fundació Jaume Bofill, l'anuari 2008 sobre l'estat de l'educació a Catalunya. Anna.
Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Em toca doncs presentar-vos a aquesta taula que tenim avui, aquesta taula particular ampliada pel que són els debats normalment. Tenim tres ponents, tots tres han col·laborat en aquesta edició de l'anuari i en la publicació de l'anuari. En Ferran Ferrer és el director de l'anuari d'educació, és catedràtic d'educació comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona. En Ramon Plandiura és professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra i també ha col·laborat en l'elaboració de l'anuari i és un gran coneixedor de tot el que fa referència al sistema educatiu català, les lleis i les polítiques educatives, un referent. En Ramon Ferrer és actualment catedràtic d'institut a Lleida i també és un gran coneixedor i un home de compromís polític. Va ser exsecretari d'ensenyament de l'any 1999 a l'any 2003. Tenim, per tant, tres grans coneixedors del debat de les polítiques educatives i del sistema educatiu català que han col·laborat en aquest anuari. L'anuari és en la seva tercera edició. El primer anuari es va fer l'any 2005, va ser en aquell moment un informe pioner, no en teníem cap a nivell català que fes una radiografia i una anàlisi dels principals debats i que oferís amb rigor dades sobre el que està passant en el sistema educatiu català. Aquest és la tercera edició de l'anuari i l'anuari en aquests moments és un referent per a qualsevol que vulgui doncs, conèixer millor i estudiar i analitzar el que està passant en el nostre sistema educatiu. En aquesta tercera edició de l'anuari han col·laborat diversos autors, tots ells analistes, cadascú des de la seva perspectiva, des de la pluralitat que avui també representa aquesta taula, que són una mostra dels col·laboradors de l'anuari. Alguns dels altres autors de l'anuari estan avui aquí també a la sala, entre nosaltres els agraïm la seva assistència. Hem volgut centrar el debat no tant en la part més de dades i en la part més de la radiografia, sinó amb aquest títol de prioritats i propostes després de l'aprovació de la LEC. Pensem que aquest debat, després d'un intens treball i debat fins a l'aprovació de la llei d'educació a Catalunya, ens pot ser molt ric i els hi hem demanat al Ferran Ferrer, com a director de l'anuari, que ens faci una visió global d'aquest estat de l'educació a Catalunya a partir del treball i del que es presenta a l'anuari, fent una síntesi de les idees força i per tant de les prioritats i propostes, que és el que ens ocupa avui, després de la LEC. Les intervencions en un segon moment de la taula d'en Ramon Plandiura i en Ramon Ferrer, els hi demanem més el seu posicionament, el seu parer, el seu balanç, en quin és l'escenari de futur que ens obre la LEC. Esperem doncs l'aportació d'en Ferran, en primer lloc. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar, no només d'aquesta experiència de l'anuari, que ha estat una experiència realment molt enriquidora, tant aquest any com a l'any 2006, quan vam tenir l'oportunitat també de fer-ho, sinó també de la possibilitat de donar a conèixer, no?, en un fòrum com aquest, no?, una mica els resultats d'aquest anuari que amb criteri, entenc jo, es denomina l'estat de l'educació a Catalunya. Estat de l'educació a Catalunya 2008, per tant, és una radiografia de la situació de tal com estava l'educació en el 2008. Feta, lògicament, perquè hi ha dades i n'hi ha també d'altres informacions pertinents, feta, podríem dir, alguns anys després. I per tant hi han hagut alguns canvis des del 2008, podríem dir, fins ara. Fins i tot hi han hagut alguns canvis des que vam tancar l'anuari ja fa alguns mesos i la situació de l'educació a Catalunya. No són canvis rellevants, també s'ha de dir, però sí que hi ha algun matís que potser serà interessant d'apuntar en la meva exposició. Vull també agrair, com a director de l'anuari, a totes les persones que han participat en l'anuari. La veritat és que ha sigut una tasca col·lectiva que a mi m'ha estat realment fàcil de dur a terme, perquè les persones que han participat en l'anuari amb les seves contribucions realment han fet unes contribucions força interessants. Malauradament només podem ser tres en aquí, perquè si no seria potser massa extens, no? I per tant jo crec que en nom de tots tres, pues, donar les gràcies a tothom que hagi participat. La meva exposició constarà de dues parts curtes, perquè lògicament som tres i ens hem repartit una mica el temps. Hi ha una primera part de síntesi de l'estat de l'educació a Catalunya, i hi ha una segona part una mica de prioritats i propostes. No intentaré fer un resum de tot el que es diu en l'anuari. Jo us convido en l'anuari, concretament en les últimes 25 pàgines, si no recordo malament, hi ha tot l'apartat de conclusions, propostes, prioritats, on podeu trobar allà el que nosaltres entenem que poden ser elements de millora del sistema educatiu. I això, resumir-ho ara en aquest temps, tant la part de diagnòstic com la part de propostes, doncs la veritat és una mica difícil. Per tant, he fet una selecció posant èmfasi en allò que jo entenc que és més important, no? Afegint, com deia abans, alguns elements que han estat nous des de que es va tancar l'anuari fins ara. Què podem dir sobre l'educació a Catalunya ara? Diríem que, en perspectiva una mica històrica bàsicament de la dècada del 2000, podríem dir que hi ha hagut un avenç important, especialment en els darrers anys, en el disseny d'un model de sistema educatiu propi. Jo no m'atreveixo a dir, i ho he dit moltes vegades, que nosaltres tenim un sistema educatiu català. Això, des de la perspectiva de la meva especialitat, que és l'estudi de sistemes educatius internacionals, això no es pot dir. No es pot dir perquè no tenim un model com tenen els alemanys, o com tenen els belgues, o com tenen els suïssos, o com tenen els canadencs, on hi ha diversos sistemes educatius dintre d'un mateix país. Nosaltres això no ho tenim. No ho tenim perquè ja només l'existència de la LOE ja ens indica que hi ha un sol sistema educatiu amb característiques diferents sobre el territori. Però és veritat, tot i que això, en fi, ho defenso, que això des de la perspectiva internacional és així, és veritat al mateix temps que hi ha hagut un avenç en la concreció de l'espai educatiu a casa nostra, i que per tant el grau de competències i de responsabilitat que tenen els governs actuals i els futurs, especialment a través de la LEC, podríem dir és un grau de responsabilitat més gran que el que podríem parlar que tenien a l'any 2000. El segon element que a mi em sembla també important, una mica de diagnosi, és que l'educació, per lo bo i per lo dolent, per totes dues coses, l'educació ha ocupat un lloc més central en el debat social i polític. I això s'ha vist molt clarament en els mitjans de comunicació, que l'única cosa que fan moltes vegades és reflectir el que d'alguna forma són sovint les preocupacions que té la societat. Això s'ha vist incrementat d'una manera significativa. Insisteixo, ara no m'hi fixo si és en el darrer any o tal, però la perspectiva, podríem dir, de la dècada del 2000 és que allò que tantes vegades es reclamava, no?, fa uns quants anys, no?, de dir, ostres, quin dia serà l'educació, estarà en el punt central del debat social, no? Doncs bé, l'educació cada cop està més com un element central en el debat social i ciutadà. Tercer element que a mi em sembla que és important és que es mantenen, en general, podem fer alguna matització, però en general es mantenen els mateixos problemes greus que té el sistema educatiu que ja havíem detectat en l'anuari del 2006, i que, a grosso modo, resumint molt, podríem dir que d'una banda tenim un problema de resultats de nivell educatiu a final de la primària i a final de l'ESO. Les proves de competències bàsiques ho van posar de manifest, i les proves PISA ho van posar de manifest. Problema de rendiment, de resultats important. Tenim un problema amb les taxes de repetició a l'ESO, i tenim un problema de graduació a l'ESO, que es manté d'una manera significativa. En alguns casos, algunes d'aquestes dades superiors a altres comunitats autònomes de l'estat espanyol. Tenim unes elevades taxes d'abandonament a posteriori de l'ESO, tot el que és l'ensenyament postobligatori, sense comptar l'ensenyament superior. I després tenim alguns indicadors de desigualtats educatives preocupants, bàsicament que afecten a les diferències entre sector públic i privat, i també a les diferències en funció de classe social i en funció d'alumnes de famílies immigrades respecte a alumnes nascuts aquí. Això es manté bastant. Hi ha algun petit canvi en algun d'aquests indicadors, però el fet és que continuem tenint, podríem dir, una llosa molt important en comparació amb altres països europeus. El quart element que volia destacar és que, especialment en el darrer any, però jo crec que ja s'arrossegava d'una mica més enrere, jo m'atreviria a dir que hi ha una certa desafecció dels docents vers a la, no sé si vers a la professió, això seria molt a discutir, i jo crec que no tenim dades sobre això, o almenys jo no les tinc, però sí almenys respecte a la societat i a l'administració. Hi ha un descontentament clar vers la política del govern. Només s'ha de recollir, ho tinguen aquí, l'informe de resultats amb una enquesta feta per un organisme independent però encarregat per el Departament d'Educació en el maig del 2009, amb una enquesta a 1.200 sobre la seva posició, per tant, no dels sindicats, sinó dels docents, sobre la seva posició respecte a la política educativa del govern, i aquí hi hagi vaga, no hi hagi vaga, ara deixem això de banda, el que és evident és que hi ha un distanciament important respecte a la política del govern. Crec jo que també hi ha un distanciament, al meu entendre, vers els pares i a la societat. Sovint, quan observem els professors en els mitjans de comunicació, manifesten clarament que no se senten compresos, que no se senten, que els hi costa fer passar les seves preocupacions i les seves mirades sobre l'educació a Catalunya. I hi ha un tercer tema en el qual, personalment, més difícil d'entrar, perquè jo crec que sobre això no tenim dades, és, però que algú ha apuntat, que és si hi ha o no un distanciament entre sindicats i professors. Això és un argument que s'ha utilitzat en diverses ocasions i que potser en algun dia es tindria que estudiar a fons. Hi ha un indicador que també s'observa, no? Que és, per exemple, la darrera vaga, tot i que van haver-hi, podríem dir, un percentatge de participació més baix en la vaga que la resta de vagues, també és veritat que va haver-hi important grups de professors que, sense fer vaga, van manifestar la seva posició en contra del Departament d'Educació. La qual cosa, bueno, això pot donar idea una mica de que de vegades potser poden haver-hi diferències en aquest sentit. I un cinquè punt de diagnòstic que a mi em sembla també molt important és que continuem sense acabar de resoldre el tema del repte de la immigració en el tema de l'educació a Catalunya. Deixem ara de banda les últimes situacions que hi ha hagut, no? I que tots hem sigut conscients, no? de quina ha estat la resposta, en aquest cas, del sistema educatiu espanyol i més concretament de la Comunitat de Madrid, però hem pogut veure en els mitjans de comunicació la posició de diversos comentaristes i tal sobre què en tenien ells per integració. La veritat és que aquest és un repte que jo entenc que en aquests moments no tenim resolt. Encara no ens acabem de fer la idea de què vol dir, entenc jo, el que vol dir integrar-se dintre del sistema, i fins a on ha d'arribar, no? El tema del respecte a les diferències. Penso que és un tema que no és resolt, i després, a banda d'això, tenim el tema dels resultats d'aquest tipus de nanos que ja apuntava abans. Bueno, jo crec que com a cinc idees així motor, em sembla que de diagnosi em sembla que són bastant clares. Avenç en la concreció del sistema educatiu a Catalunya, l'educació cada cop més en un lloc més central en el debat, problemes greus en el tema de primària, secundària, el que he dit abans dels resultats, confrontació del professorat en el darrer any respecte al Departament d'Educació, respecte als pares, en fi, a la societat, als opinadors, als mitjans de comunicació, etc. I després el tema de la immigració. Vist això, mirada una mica cap endavant i dir cap a on tindríem que anar-hi. No entraré a concretar molt. Hem quedat una mica, ens hem repartit els rols una mica entre els tres, no? I hem dit que jo plantejaria una mica una mirada de tipus més general. Jo voldria fer, sobre el tema de les prioritats i propostes, alguns recordatoris que, bueno, que són una mica bàsics en política educativa, però que convé que tinguem ben present. La primera cosa és que en política educativa és necessari tenir una visió holística del sistema. No podem pretendre resoldre els problemes de secundària simplement a partir de reformes de secundària. Tenim que ser molt conscients que els problemes que de vegades té la secundària, o els problemes que tenen les direccions, o els problemes que té l'autonomia, o els problemes que tenen, en fi, els diferents elements del sistema educatiu, encaixen perfectament amb la resta de parts del sistema. O tenim mirada de sistema, o quan apliquem mesures des de la política educativa tenim mirada de sistema, o si no, difícilment resoldrem els problemes. La segona cosa que hem de tenir molt present, i això des de l'àmbit pedagògic, que és el que jo m'hi dedico, doncs la veritat és que costa de vegades, però ho hem de tenir molt present, és que els tempos polítics no són els tempos pedagògics. I és així. És a dir, el tempos polític té unes altres mires, té unes mires cada 4 anys, s'han de guanyar unes eleccions, perquè precisament això és el que permet després dur a terme una determinada política educativa, etc. Mentre que la gent que ens dediquem al món de la pedagogia o al món de l'educació, aquest tipus de qüestions no les introduïm a les anàlisis. Però això hem de ser conscients de que això de vegades xoca. Tercera cosa que hem de tenir present per l'èxit d'una reforma és que necessitem temps. L'educació necessita temps. O sigui, les coses no es canvien d'un any per un altre. Bueno, per exemple, l'exemple típic, no? Quan alguns governs en l'any 2000 pues van veure que obtenien mals resultats en el PISA, alguns dels països destacats de la Unió Europea, no? Pues ja de seguida van començar a posar reformes en marxa amb la idea de tenir ja resultats per les properes eleccions. No, escolti, si vostè vol millorar els resultats de primària, no s'hi plantegi que les properes eleccions vostè podrà presentar com a... Bueno, podrà presentar-ho amb, podríem dir, amb solidesa, ho pot dir, però és pura demagògia. Però vull dir, no pot presentar amb solidesa resultats sobre els resultats obtinguts pels alumnes. Això es necessita més temps, hem de ser molt conscients. Es necessita consensos, ho hem dit per esquerra i per dreta. Jo recordo un informe que vàrem fer amb el Miquel Àngel Esomba, bueno, que vàrem fer amb el Miquel Àngel, en fi, que vam coordinar un grup amb el Miquel Àngel Esomba i el Xavier Bonal sobre política educativa i igualtat d'oportunitats en l'any 2003-2004, en el qual ja insistíem molt en el tema del consens. Els consensos són fonamentals. Són fonamentals per avançar. I més val avançar més a poc, però avançar en consensos. Per tenir èxit les reformes. I després ha d'haver-hi, i això també és molt important, estabilitat i continuïtat en el projecte. O sigui, no pot ser que anem donant pals de sec. Ara se'ns acut fer una determinada reforma de no sé què i ara farem això. I ara se'ns acut fer una altra cosa i ara entra una altra i fa no sé què. Ha d'haver-hi coherència en les decisions i ha d'haver-hi estabilitat en el temps, en la presa de decisions. I una altra cosa que també és molt important, que cal recordar, i és que la presa de decisions també ha d'estar fonamentada en l'experiència i en la recerca. Nosaltres vivim en un país en el qual sempre en educació estem cada dia inventant, com si tot el que s'hagués investigat fins ara això no servís. I això és una cosa que en altres àmbits no passa mai, és a dir, s'alimenten precisament de lo que podríem dir l'estat de la qüestió, és a dir, de com estan aquells temes, què s'ha analitzat fins al moment en els darrers anys, què en diuen els organismes internacionals, què diu la recerca internacional i a partir d'aquí la recerca nacional i l'experiència i la innovació a casa nostra, i a partir d'aquí construïm el futur. Nosaltres estem inventant cada dia. I això és un defecte important, crec jo, en la política educativa a casa nostra. Què més podríem dir sobre mirada de futur? Home, que per exemple la LEC s'ha de desplegar, però els decrets lleis han de ser coherents amb la LEC. És a dir, no es poden desplegar decrets lleis en qualsevol direcció. Jo no dic que s'estigui fent això, no ho estic dient, però dic que és d'aquelles coses que hem d'anar al tanto. Si s'ha fet una LEC que ja venia fonamentada en un pacte nacional per l'educació, ha d'haver-hi coherència després amb el desplegament d'aquestes lleis. Una segona idea. Tenim una tendència enorme a la norma. O sigui, és molt curiós. Vull dir, nosaltres ens omplim la boca, no?, els nostres polítics s'omplen la boca a parlar de l'autonomia. la mateixa autonomia de centres, però després es dediquen a fer molta normativitat. I la normativitat, fer molta normativitat, en el fons significa manca de confiança envers els actors, no n'hi ha més. Quan tu normativitzes molt és perquè no hi creus massa en qui ha de dur a terme la norma, i per tant ho vols deixar tot ben lligat amb el màxim d'articles possibles perquè ningú se'n pugui sortir dues ratlles d'allò que tu pretens que és el millor. Vale? És molt curiós perquè fixeu-vos, la LEC és la llei més extensa dels darrers 20 anys en educació, més que la LOE, almenys en nombre d'articles, disposicions addicionals i tot, més que la LOE, més que la LOCSE, més que la LOPER, més que la LOF. És la més extensa en nombre d'articles. Que potser es tenia que fer així, no ho sé, és a dir, aquí els pares de la LEC ja diran el què. Potser tenia que ser molt normativa, però d'entrada, una llei que pretén incrementar el grau d'autonomia, no?, dels centres i de donar més veu, no?, als agents educatius, doncs una mica és contradictòria amb una llei que intenta concretar tant, no? Tercer element que a mi em sembla important també de futur són les formes en el desplegament de la LEC. Però no per la LEC, sinó que les formes són fonamentals. Les formes vol dir que la gent se senti que recolza la LEC, que se sent que la gent, els agents educatius senten que són escoltats, que tenen coses a dir. Això jo entenc que és molt important. Quart element que a mi em sembla també important a casa nostra és que de vegades fem les lleis i la normativa en general per una banda i la realitat educativa per una altra. Un exemple flagrant d'això és que les instruccions d'inici de curs diuen que no es poden fer agrupaments per nivells a l'ESO, i quan nosaltres analitzem les dades de PISA, que són dades que són independents amb una mostra representativa i tot això, pam, ens apareix que el 30% dels centres, dels instituts, millor dit, per ser precisos, el 30% dels alumnes que estan a la mostra PISA van a centres on es fa aquest tipus d'agrupació. Quan, insisteixo, la normativa d'inici de curs, ja de l'any en què es va aplicar PISA 2005-2006, però fins i tot l'última normativa, que em vaig preocupar de tornar-ho a mirar, continua mantenint que això no es pot fer. Tenim una pràctica habitual de fer discursos molt bonics que sobre el paper les lleis diuen no sé què, però després la pràctica va per un altre lloc. Jo crec que també com a element de futur, de prioritats de futur, a mi em sembla que també és molt important la complicitat entre les xarxes, entre la pública i la privada concertada. A mi em sembla que és fonamental. És a dir, els problemes de casa nostra no els resoldrem només des d'un dels dos des d'una de les dues xarxes. Els problemes, per posar-vos un exemple, els problemes, per exemple, dels resultats de PISA no són resultats només de la pública. La pública té un problema amb els resultats de PISA, és clar, però la privada concertada té un problema també, I el tema de les competències bàsiques tampoc és que la privada hagi quedat millor que la pública, però podríem dir no ha sigut allò per tirar coets, i que tenim un problema que hem de resoldre si volem resoldre el problema del sistema educatiu amb això que acabo de dir, de competències bàsiques, PISA o d'altres, és igual. Aquí ha d'haver-hi una gran complicitat entre les dues xarxes, i això jo tinc la impressió, és una apreciació totalment subjectiva, el que diré ara és una apreciació totalment subjectiva, però tinc la impressió de que aquesta complicitat estava abans més que ara, que alguna cosa en aquests últims anys s'ha trencat amb això, i que per tant aquí és necessari, podríem dir, posar un esforç en aquesta direcció. I per últim, i ja voldria acabar amb això, el tema de l'avaluació, el tema de l'avaluació del sistema educatiu. Els que em coneixeu ja sabeu que aquest és un tema en el qual jo li otorgo una importància fonamental. per poder prendre decisions hem de tenir les fotos adequades. I les fotos adequades passen per fer una avaluació adequada del sistema educatiu. I aquesta avaluació del sistema educatiu té diferents elements. Evidentment, jo sempre he defensat que aquest tipus de proves com les de competències bàsiques i PISA no són l'única font d'avaluació, no haurien de ser l'única font d'avaluació. Sempre dic que no es pot fer una avaluació del sistema educatiu sense PISA ni sense competències bàsiques, però no es pot fer l'avaluació del sistema educatiu només amb competències bàsiques o només amb PISA. No? És evident que necessitem altres elements. Però si volem fer unes fotos que realment siguin creïbles, ens surtin bé i tal, necessitem que l'avaluació del sistema educatiu es faci de conjunt i que sigui el màxim d'independent possible de la institució. De la institució que d'alguna forma gestiona el sistema educatiu, que és l'administració pública. Llavors, o tenim mirades sobre el sistema educatiu que d'alguna forma es distancien d'aquesta incidència de la política educativa del dia a dia que es du a terme des de l'administració educativa, pública educativa, o tenim mirades d'aquest estil, o si no, difícilment fonamentarem bé el diagnòstic per després poder prendre decisions. Bueno, aquestes eren una mica les idees, insisteixo, resumint molt, que d'alguna forma apareixen algunes de les idees que apareixen en l'informe del 2008. I ara cedeixo la paraula.
Moltes gràcies, Ferran. Ara passaríem a les altres dues intervencions d'en Ramon Prandiure i en Ramon Ferrer. Els hi hem demanat que abordin el desplegament de la LEC en alguns dels aspectes capdals dels grans objectius de la LEC que ara ja estava anunciant el Ferran. Els hi hem demanat que ens parlin de l'autonomia de centres, de la direcció i el lideratge dels centres educatius, de l'avaluació del professorat, que ens facin el seu punt de vista, la seva anàlisi, el seu balanç, abordant alguns aspectes que ens semblen capdals, com quins són els límits de l'autonomia de centres, quins canvis suposa pel paper i el rol de l'administració, o quins incentius poden motivar els docents a assumir funcions de direcció i de lideratge en els centres, o sobre l'avaluació dels professorats, quines implicacions ha de tenir l'avaluació en la carrera professional del professorat, o l'avaluació si s'ha de fer pública, com s'ha de fer pública l'avaluació. Són moltes preguntes, ho sabem, però el que sí que volíem amb una sola pregunta, doncs en certa manera, que ens facin la seva anàlisi i el seu posicionament sobre la LEC. En primer lloc, en Ramon Prandiure, la LEC és un punt de partida o un punt d'arribada?
Oh, bona tarda. El meu agraïment a la Fundació Jaume Bofill per haver-me convidat aquí a aquesta taula i a la meva satisfacció per compartir-te amb dos vells amics els que respecto i aprecio. La LEC és un punt de partida.
També alta.
Lo de vell.
Sí. És un punt d'arribada, un punt de partida. A la meva manera d'entendre és clarament un punt de partida. La LEC, amb totes les seves llums i totes les seves ombres, és una llei de canvi. Si nosaltres hem anat seguint les lleis de l'Estat, la LODE, la LOCSE, la LOC, la OPEC, la LOCE, la LOE, probablement de l'any 2011, si no hem seguit les lleis de l'Estat, veurem que han sigut lleis estridents, sorolloses, que tothom ha dit, ha fet els grans estris dels armaris per discutir. Però passat el temporal, si mirem el que hi havia abans i el que hi havia després, han sigut lleis de canvis relatius. A mi m'agrada entendre el que és més paradoxal de la situació nostra és que tenint les competències exclusives de l'Estat en els punts neuràlgics del sistema, el canvi en profunditat del sistema hagi vingut justament la llei autonòmica. A mi m'agrada entendre, la LEC és una llei de canvi. Una llei de canvi que costava d'esperar d'una llei autonòmica per al feix de competències que avui es tenen entre Estat i comunitats autònomes. Jo crec que la LEC canvia profundament l'estructura del sistema, almenys en dos o tres punts. El primer punt és que reformula el concurs de la doble xarxa. dels centres públics i dels privats concertats. Ho reformula. El segon aspecte és que, a meu entendre, posa bases per canviar profundament l'estructura de l'escola pública, fins i tot la seva titularitat. És una llei de profund canvi. I en tercer lloc, a un altre nivell, lligat amb els altres dos, seria un nou paper, un nou lloc per a l'administració pública. A veure, entrant una mica en totes aquestes preguntes que ha fet l'Anna, que no podria perquè concordo ara no es poden fer totes aquestes, però per dir algunes coses. Primer parla d'autonomia, direcció, avaluació i professorat. Tots sabem que quan es parla d'aquests temes, que són molt importants, i es parla constantment d'aquests temes, autonomia, direcció, avaluació, professorat, si nosaltres estem pensant, tots pensem en l'escola pública. Aquests són els grans temes estrelles de la llei. I són aquells temes que es relacionen immediatament amb l'escola pública. Per tant, les solucions que dona la llei busca donar solucions per aquests grans temes. Autonomia, direcció, avaluació, professorat de l'escola pública. Si nosaltres mirem el nostre sistema educatiu, veurem que a Barcelona un 60% de l'oferta escolar és privada. A la resta de Catalunya un 40% de l'oferta escolar és privada. Per tant, la llei parla d'un 60% o d'un 40%, però no, en aquests aspectes no té una preocupació profunda per la totalitat del sistema. Jo crec, i en Ferran Pau coneixerà més bé, que abstracció feta de l'origen socioeducatiu dels alumnes, per les dades que tenim, les diferències entre els resultats d'una escola pública i l'escola privada concertada no són substancials, no són significativament apreciables. Si això és així, i nosaltres pensem que el remei de la situació és, el problema de la situació és un model específic de l'escola pública, i els resultats abstraccionament de l'origen socioeducatiu dels alumnes són semblants i tots són dolents, o millor estem focalitzant la solució només en les especials especificitats de l'escola pública, quan el programa sembla que sigui compartit. I si és compartit i nosaltres ens centrem de manera molt acaparadora només en fer el diagnòstic de l'escola pública, potser també les solucions no seran totalment o parcialment les encertades. O potser els mals resultats tenen orígens diferents. Si són els mals resultats de l'escola pública o són els mals resultats de l'escola privada, o millor aquests mals resultats o aquests resultats manifestament millorables són diferents. Llavors probablement hauríem de veure quines són les causes i buscar solucions per un tipus d'escoles i per les altres. Fet aquesta observació, jo diria que quan parlem d'autonomia de centres, crec que la llei catalana ha pres una opció important. Hi ha hagut tota una discussió quan avançava la llei sobre si es tenia de primar més la descentralització cap al territori o la descentralització del sistema cap als centres. Si era més important una forta autonomia de centres o era més important territorialitzar la descentralització del sistema. A la meva manera d'entendre, la llei ha optat per descentralitzar el sistema més cap als centres que no pas cap al territori. Aquesta decisió de la llei comporta una major fortalesa dels centres, una major força dels centres i, per tant, més ressorts per poder exercir aquestes competències que dona la descentralització. Però també quan parlem d'autonomia de centres, hauríem de tenir en compte algunes acotacions conceptuals, perquè de la manera d'entendre, l'autonomia de centres és diferent quan es tracta de centres públics o es tracta de centres privats. Una autonomia d'un centre privat és menys ingerència de l'administració dels poders públics, menys normes dels poders públics i més possibilitat de fer. És a dir, el canvi que parlem de l'autonomia d'un centre públic és més autonomia respecte al seu titular, que són aspectes diferents. A l'escola privada no es parla de més autonomia respecte al titular, sinó respecte a l'extensió. I en la pública, més autonomia respecte al titular. Són conceptes diferents que, per tant, sempre que parlem d'autonomia hem de procurar aterrar-los en el seu lloc exacte, perquè si no, si parlem de manera genèrica per tothom, pot ser que també veiem solucions diferents. Jo crec que hem de fer un gran esforç sempre d'entendre que tot i la voluntat que sigui una sola, un sistema educatiu és únic, que hi ha és el Servei d'Educació o el Servei d'Educació de Catalunya, diem com ho diem, en qualsevol cas hem de fer sempre un esforç que els conceptes, quan aterren, són una mica diferents si són un lloc o si un altre. Sobre les direccions. Sobre les direccions, parlem de les direccions de l'escola pública. Jo crec que aquí hi ha hagut un escàndol gros i un escàndol petit. La meva manera d'entendre l'escàndol gros és aquesta situació que s'ha donat històricament de que el lloc de màxima responsabilitat dels centres, aquell lloc on tothom estaria de variar per ocupar-ho, no hagi tingut tants anys i de manera tan persistent i tan crònica i tan cronificada persones que volguessin accedir. Una situació com aquesta, no s'entén un marciano que aterrissés, no ho entendria. Cap altre sector podria entendre que es donés aquesta situació. Aquí s'hi tenia que posar remei. Per tant, aquí una solució aquesta situació que es donava està clar que la llei aposta fort i és un camí que hem d'entendre. El segon escàndol una mica més petit que s'hauria de mirar que no perdirés és el poc suport que han tingut tradicionalment els directors dels centres per part de la titularitat. És a dir, de tots els centres sovint se'ls ha situat a davant dels centres però no han tingut recursos, suport, assistència, la seguretat que tenien darrere una titularitat que no els deixaria penjats, que els donaria el que necessitaven. Aquest despenjament, aquesta llunyania de la titularitat per les direccions dels centres, tinguin la percepció de que probablement la llei d'educació com a titular se'n retira més aquesta mancança, que és possible que com no s'articuli d'alguna manera aquests suports perduri o es faci més crònica. En fi, s'hauria de veure què passarà aquí. En qualsevol cas, la meva convicció és que aquells professors i professores que volen transformar realment l'escola s'han d'implicar absolutament en tota la responsabilitat de l'escola. Sobre la devoció. Seguint una mica amb el... permet una llicència. Seguint una mica amb el discurs d'en Ferran Ferrer, és clar, una de les qüestions que tenim en aquest país, no sé si en molts altres països, és que les lleis ningú les avalua. Les lleis no contenen mai un mecanisme d'avaluació de les lleis mateixes. Si les lleis continguessin un mecanisme d'avaluació, probablement ens en donaríem compte del següent. Una part important dels articles eren inútils i no s'han aplicat mai. Una segona part important dels articles són una còpia d'uns altres que hi havia. Una part petita dels articles han fet, perquè estan mal adaptats i mal fets, han fet perdre temps, hores, baralles de la gent i ens han donat feina i cèntims amb els advocats. I després, una part més petita dels articles, més petita, potser sí, nosaltres, doncs potser sí que convenia, potser més obligat, ni que bé. Per tant, quan parlem de l'avaluació, jo crec que aquí en algun moment hauríem de repensar què fem amb les lleis de la seva avaluació. Però parlant de l'avaluació aquesta, més del sistema, jo el que diria és diverses coses. Primer, l'avaluació és un instrument imprescindible de rectificació i millora. I per tant, cap reticència sobre l'avaluació dels centres, dels professors, dels directors. Aquí ha de ser, jo crec que els sistemes bons, em sembla que ho havíem comentat també en Ferran Ferrer, alguns sistemes bons són aquells que saben avaluar-se i que saben, en funció de l'avaluació, corregir-se, millorar i aprofundir. Per tant, convé que l'avaluació estigui en primer pla. Però per evitar reticències per procurar que no s'espatlli un instrument essencial, convé en primer lloc una gran fiabilitat dels òrgans que han de decidir, dels processos que segueixen, tenir la seguretat de que l'avaluació no és una arma, sinó que és realment que està ben feta. El fet que l'Agència d'Avaluació del Sistema estigui inscrita al Departament d'Educació, em penso que és, a veure, entenc que ha estat millor un distanciament més gran. Per tant, ja que això s'ha fet així, hem de doblar els esforços per demostrar que realment l'avaluació del sistema és independent, es segueix una de les aspectes que interessa. L'avaluació sí, però no l'espatllem amb si som excessivament lleugers en els processos i en els òrgans que han de decidir. En relació al professorat, aquí, ho llestiria ben ràpid, això. Aquí el tema, tinc la impressió de que ja portem una temporada massa llarga on el clima i la confiança entre professors i institucions s'ha trencat massa. I això s'està cronificant. Cap gran empresa, cap gran institució permetria que una situació d'aquesta manera es cronifiqués tant de temps, portant tant de temps amb un descontentament general de les plantilles i que no vagi passant res. Jo diria que la primera obligació que es tindria, que tindríem tots, seria recomposar una altra vegada un clima de confiança entre les parts, però aquí ja entraríem en una altra qüestió. Aquí vinc més preguntes, i és si el paper de l'administració educativa, o si, la pregunta és la següent, mireu, és com l'autonomia de centres canvia el paper de l'administració educativa? Com l'autonomia dels centres canvia el paper de l'administració educativa? Jo dic, com el paper de l'administració educativa canvia l'autonomia dels centres? I aquí faré una reflexió que no l'havia fet mai, que pensant us ho dic aquí, a veure si és el següent. La percepció que tinc és, quan hem seguit una mica el trànsit de la llei, hem vist que l'administració educativa sempre ha tingut una gran incomoditat en dir, jo no vull ser el gestor de les meves escoles. Des del primer moment de la llei, la voluntat de l'administració educativa és, jo no vull gestionar les meves escoles. Inicialment, amb el primer document, era gestió indirecta. El segon document diu, farem uns consorcis assemblant-se al Consorci de Barcelona repartits per tot Catalunya on aquests consorcis gestionaran el sistema. I al final diu, no, la redacció final diu, crearem un instrument que faci la gestió de les escoles. Però totes les solucions eren les de dir, l'administració titular no vol gestionar les seves pròpies escoles. I és que quan aquesta filosofia de la llei apareix tot arreu, queden uns directors, uns centres, una autonomia de centres, allà, amb unes titularitats que diuen, jo no vull ser titular. Una situació d'aquestes és difícil i complica les coses, perquè quan es posen en marxa tots aquests processos, convé una unitat forta que estigui darrere, que es cregui el que fa. I si aquesta titularitat queda desdibuixada, jo diria que aquí és un dels grans reptes que tenim, procurar donar cara i ulls a aquesta titularitat, donar-li i procurar que no sigui una titularitat que no pugui ser, que no pugui exercir com a titular. Per tant, l'exercici de la titularitat és un element, per a mi, central en els processos que s'engeguen. S'ha dit, algunes altres preguntes que s'han fet aquí és quins són els millors incentius per promoure el lideratge i la funció directiva entre els docents. Aquí tinc la meva idea, és la següent, que el món educatiu, la gestió d'una aula, el funcionament dels centres, la quantitat d'activitats i d'accions que ha de portar a terme un professor, la gestió que ha de portar, fa falta que tots els professors i professores tinguin habilitats directives de lideratge i gestores. Per això, jo crec que és un tema, després els que estan més amunt han de tenir més, però la idea de dir els que tenen habilitats directives i gestores i la resta, jo crec que la gestió d'una aula, la gestió d'un centre, les responsabilitats que tots els professors han d'assumir a les escoles, obliga inevitablement a que tothom tingui aquestes capacitats gestores i de lideratge. Una pregunta que es fa és quines implicacions o efectes hauria de tenir l'avaluació interna sobre la carrera del professorat? A la meva manera d'entendre, totes. És a dir, sobre el professorat, sobre les direccions, com les avaluacions responen a aquests criteris d'objectivitat, imparcialitat, fiabilitat, rigor en el que s'avalua, independència dels que avaluen. Quan les coses funcionen així, naturalment, que sí, que l'avaluació ha de tenir a s'avalua perquè tingui resultats per millorar, però perquè tingui també que tingui resultats sobre les persones que han gestionat o que han treballat en els centres. Jo diria que les conseqüències totes però l'han lligat, perquè si no, el primer no ho assegurem, les segones conseqüències seran un niu permanent de conflictes i d'injustícies. I per tant, convé lligar primer. Jo tinc un dubte que us el exposo. No tinc clar que la intervenció massa directa de les direccions en l'avaluació, una intervenció massa directa dels directors en les avaluacions del professorat, sigui una bona solució. Tinc la impressió que és important que els avaluadors, faltaria més, a l'hora d'avaluar, tinguin en compte el que els diuen els directors. tinguin en compte l'informe dels directors, per descomptat que sí, com no es tindran en compte. Però una intervenció massa directa de les direccions a l'avaluació del professorat, a la meva entendre, pot ser que no sigui prou bo, ni lligui prou amb els principis d'imparcialitat que s'ha de tenir. Que no passi allò de dir, vés en compte que t'avau. Si passés això de manera explícita o implícita, no ho sento. Hauríem fet un flac favor als processos d'avaluació. També se m'ha demanat si l'avaluació externa dels resultats educatius del centre s'ha de fer pública. Jo no hi he reflexionat molt, però la impressió que tinc és que no és un instrument de competir, etcètera, sinó que és un instrument de rectificació i millora. L'avaluació és per saber bé on ens hem equivocat, on ho fem bé, per insistir, què ens falta, per demanar. És dir, aquí, és per això. Donar-li un altre sentit, probablement aniríem per un mal camí. Probablement. En fi, he intentat limitar-me amb el temps que se m'ha donat i seguir.
Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. Impressiona veure tanta gent i de fer tants dies que no veia i encantat de veure-us, tot i que impressiona bastant des d'aquí. Gràcies a la Fundació i a la BOC també. La Fundació Bofill ens ha encarregat aquesta feina en part al Ramon i a mi perquè saben positivament que sempre veiem les coses en estèreo. Ell ho mira amb l'ull esquerre i ho mira amb l'ull dret. Sense que això vulgui dir situació política, però sinó simplement que ho fem entre els dos. Perquè clar, allí on veu ell una sèrie de coses, jo veig, no sé si les contràries, però gairebé, eh? Diu, la llei és un punt d'arribada o de partida? Home, les dues coses. És un punt d'arribada, segur que sí. Per primera vegada hem fet el país una llei educativa que ha comptat amb el suport, però que ha estat la plasmació del que deia en Ferran al començar. Ha estat la plasmació de que el sistema educatiu català és el sistema mimètic del sistema educatiu espanyol. Per tant, no hem fet la llei del sistema educatiu català, sinó hem fet la llei del sistema educatiu espanyol a Catalunya. Amb moltes altres coses, però això també. És a dir, les altres lleis que havíem desenvolupat eren lleis que havíem desenvolupat a partir d'una cèlebre sentència del 80 i algo del Constitucional, en el qual vam desenvolupar la llei de règim de centres experimentals, etcètera. Vam desenvolupar allò que era la nostra competència, però no vam mimetitzar la competència de l'Estat. I en aquesta llei, com que la competència de l'Estat és tan àmplia, és tan expansiva, i tan bàsica, i tan general, perquè la LOE té, per cert, abans ho has dit, però jo ho tinc apuntat, la LOE en tenia 146 articles.
Sí,
la LOC 67 i la LEC 205, és a dir, hem ampliat i corregit, no 205, no, 240, si comptes les finals, addicionals i les transitòries. Molt bé. I a més estem arribant encara, perquè de fet no sabem com acabarà la pel·lícula de la LEC, perquè tenim dues espases de Damocles damunt de la LEC. La primera és la sentència del Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que es carregarà probablement moltes coses que incideixen sobre la LEC, una espasa, i una altra és que el Tribunal Constitucional tornarà a analitzar la LEC a petició del Partit Popular, que s'ha especialitzat en el Tribunal Constitucional. Però a la vegada jo desconec fins en quin grau ha hagut d'aplanament del Govern de la Generalitat davant del Govern de l'Estat pel requeriment previ d'inconstitucionalitat que ha fet el Govern de l'Estat a la Generalitat. Per tant, jo no sé exactament aquest punt d'arribada, quin punt d'arribada serà. És a dir, encara tenim la foto no és fixa, la foto s'està movent. Però és indubtable, és un punt de partida sensacional. Això jo crec que tampoc no es pot dubtar. Primer perquè obliga un desenvolupament normatiu que s'ha de fer en clau catalana, crec jo, que a diferència de la llei no s'està fent amb l'acord del principal partit de l'oposició que ha donat suport a la llei. Com a mínim el que hi ha a la llei no hauria de ser matèria controvertida. I si això ho respectéssim, podríem començar a treballar en moltes altres coses que en el passat ens havien portat molts arguments contraris. En aquest sentit, jo crec que és un bon punt de partida si ens posem tots d'acord que allò que ja ha estat pactat i ja s'ha escrit no cal tornar-ho a reobrir. Tot i així, una cinquena part dels diputats del Parlament de Catalunya de 14 de magnitud no han votat la llei i ningú no diu que no es pugui tornar a obrir altres fronts per aquesta via. I jo crec que per fi la llei ens hauria de permetre centrar-nos en allò que és fonamental, que és l'escola. Quan algú diu i després de la LEC què, jo gairebé diria després de la LEC silenci, es treballa. Perquè si tu mires de l'escola, a banda que portem un impermeable notable i rellisca bastant el que hi podem parlar i el que pugui parlar el Pacte Nacional per l'Educació i tal, igual que tenim feina, diguem-ho així, jo diria després de la llei silenci que es treballa. Després de la llei l'escola. Això és el que hauria de ser, després de la llei l'escola. Tot i que estic esperberat del que suposarà desenvolupar-la. No? I després de la llei també, com que la desenvoluparem en un context econòmic molt dur, en el qual els recursos seran escassos, jo diria que si no fos que el pacte és una paraula que entenc que és importantíssima, però que em provoca algunes coses internes, i una altra vegada estem treballant un pacte, Déu meu, passarem 6 mesos treballant un pacte, no? Però si no fos per la paraula pacte i el que porta al darrere, jo diria que el que requereix després la LEC és un pacte seriós de, amb els recursos que tenim, quines prioritats abordem i en quin ordre. No vull fer un pacte, no és que ja m'has per veure, ja n'hi ha una a Madrid a punt de bueno, ja l'han escrit i en fi. I en aquest sentit és quan dic silenci es treballa, perquè tornarem a discutir no d'educació, que ja m'agradaria, discutirem de política educativa en el millor dels casos, de política segurament el cas més normal i a vegades en política en minúscula. Per tant, jo crec que ara en un context difícil en el qual la gent del departament ha de saber el que costa arribar al final de mes, el que convindria molt és amb el que tenim, què és el que podem fer i amb quin ordre. Això. Perquè a més, en fi, després ho diré, diré una frase que espero que no me la prengui malament, perquè després reblaré una mica el clau amb això, com ja la dic ara, per no perdre el fil. No vull més avaluacions, ei, no ho apunteu encara, no vull més avaluacions. Si no em dieu després, o si no se'm diu després, què farem, la paraula que anava a dir té unes quantes lletres mai estalviat, què farem després? Perquè jo ja sé des del 2001 que vam fer la primera prova de competències bàsiques, quins són els forats que tinc al sistema educatiu. Clar que ho sé, a més vaig a classe cada dia, no, dimarts, dimarts i dijous. I els veig a la gent que tinc al davant, jo ja sé on el sistema falla i el professor ho sap perfectament. Hem fet alguna cosa seriosament, no dic que no es vulgui fer, però hem fet alguna cosa seriosament perquè la lectoescriptura funcioni com Déu mani, perquè a primer de primària, segon de primària no tingui 8 prof, 8 mestres. Avaluarem, d'acord. No és que no sigui important, no ho diré pas, és importantíssim, no fotem, és importantíssim. Però avaluar i prou, no, Prou d'avaluar. Prou d'avaluar i prou, vull dir. Avaluem, però després diem, bueno, quan tindrem i com ho farem per no tenir 27 nanos a l'aula? Perquè amb 27 nanos a l'aula la cosa complica, els mestres estan una mica preocupats i sempre tiren un suport, no sé què, diuen, perquè després direm, no, avaluació, no sé què, els estàndards, tal, dalt, molt bé, d'acord. Però no, més avaluacions i prou no. És que clar, amb el temps que tenim i el que xerro, tampoc una qüestió. Anem a lo essencial, l'autonomia dels centres públics. Hi ha una pregunta, diu, com canvia l'autonomia de centres el paper de l'administració educativa? Com canvia l'autonomia de centres el paper de l'administració educativa? Bé, la resposta és de cap manera. Autonomia predicada a les lleis, oi? La llei general d'educació ja ho predicava, dir alguna cosa així, que els centres poden crear matèries optatives. Fa gràcia ara, Si ara fas una matèria optativa que l'Estat et diu, vols dir que no violentes els principis mínims, els lleis mínims, no sé què, i després te posen un requeriment a la Generalitat perquè se t'ha pogut dir que agrupes matèries. Pues la llei d'educació ja parlava d'autonomia dels centres. La LOCSE, la LOE, la LEC, no sé què. Què ha fet l'administració des de la llei d'educació fins ara? S'ha engràcit, francament. Ha millorat alguna cosa, que això no, s'ha complexificat, s'ha complicat moltíssim, col·locaven professors trucant-los per telèfon, recordo, no fa 20 anys. Ei, te toca Viladecavalls. Després l'enviaves a Viladecans, que t'havies equivocat de vila, però és igual. Però ho feies per telèfon. Ara no, no sé ni se t'acudi. És a dir, l'autonomia canvia l'administració, suposo que sí, la fa més grossa. Si fa referència a el que ha passat. Perquè no se'm pregunta si l'hauria de canviar. Això és una altra cosa. Clar que l'hauria de canviar. Precisament per posar l'administració al servei d'aquells que són autònoms. Però se m'ha preguntat si canvia. Diu, sí, la fa més grossa. A veure, jo tallaré el ras, perquè és que tot just no, tot no es pot fer. Diu, millors incentius per promoure el lideratge i la funció directiva entre els docents. Jo crec que hi ha una cosa preocupant, i el Ramon Plan Lliure en feia esment. Jo veig dos fenòmens al mateix temps. Estic veient directors que tenen una vocació d'eternitzar-se absolutament, i que el sistema d'elecció de directors actual ho permet fàcilment, encara que tinguin 4 anys, 4 períodes sense poder repetir, però tenen una vocació de continuïtat terrible. I em recordo quan jo vaig arribar al departament, no pot ser els cossos directors, no pot ser, però penso que els estarem fabricant. En aquest sentit, d'una llarga permanència de directors als centres, podem tenir el risc de que, home, demanem als polítics que hi hagi allò, mandats curts, i acabarem fent directors de llarga durada. I això té avantatges, però també té inconvenients. I jo crec que el millor incentiu per promoure la funció directiva és justament que el directiu tingui alguna cosa per liderar. I no tinc cert que els centres tinguin moltes coses per liderar. Perquè, per exemple, què és l'essencial d'un centre docent? La política de personal, si vull governar el centre. Quina política de personal pot fer el director d'un institut o d'una escola? Més aviat poca. Més aviat poca. Perquè, més aviat poca. Només cal veure què diuen els decrets i aquestes coses. No? Però la vegada que pot liderar poc en matèria de substancial i en matèria com ara això, la política de personal, resulta que té una responsabilitat tremenda el director. Tremenda, perquè diu, no sé si diu el decret de direcció que deu voltar, jo estic una mica enretirat i potser no tinc l'última versió, però bueno, diu alguna cosa així, diu, les direccions responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu i han de retre comptes a l'administració escolar i a l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts i quan s'escaigui de l'aplicació dels acords de corresponsabilitat. O sigui, que tenen una gran responsabilitat, són responsables, però no tenen les eines perquè sigui aquesta responsabilitat fins al final. I per tant, tu vols ser director, no, deixem-ho estar, deixem-ho estar, perquè si tampoc no puc governar. I també és ben veritat que hi ha centres que són molt diferents d'altres centres i que ho explica precisament la capacitat de lideratge i direcció d'alguns directors. Això també és veritat. Però perquè utilitzen els interstitis del sistema i tenen una altíssima personalitat i una gran capacitat de lideratge i fan anar la cosa, però d'instruments pocs. És que pateixo, eh? Bueno, 5 minuts? 5-10 minuts? Molt bé. Diu, a veure, per exemple, quina és, la pregunta és, perquè ens fem la idea, és compatible l'actual model de funcionariat amb l'autonomia dels centres, per exemple, una de les preguntes que ens havies fet i que el Ramon no... Tu no hi has entrat gaire, no, Ramon? Això, una mica, sí? No?
Però te'l contestaré.
Ja me la contestaràs? És que sabeu què passa? Que hi ha gent que ens havia discutit tant que si no ens discutim una mica, jo crec que seran decebuts a casa, no? A Ramon, que hauríem de discutir una mica. Molt bé, a veure. L'autonomia dels centres públics és limitada i ho serà sempre. No ho serà, i no pot ser-ho, no pot ser autònoms perquè no tenen personalitat jurídica pròpia. Tant, si un no té personalitat jurídica pròpia, quina autonomia pot tenir? Si sempre té el mando a sobre, diguem-ho així, no? Malgrat el que diu el Ramon, que també és veritat. El tens a sobre, però com si no hi fos. No? A vegades, Ramon, és una mica així, no? Però hi és. Per tant, l'autonomia és molt limitada. Si tu no ets tu, i depens d'un altre, i tu no tens personalitat jurídica pròpia, per quina autonomia pots tenir? El model funcionarial constreny l'autonomia, no la facilita. O en tot cas, l'autonomia l'has de jugar dins del model funcionarial. Si l'has de jugar bé, si no, pues no pots. Exemples. Perquè sí que la llei obre coses, però clar, després ve la norma. Amb un decret que he llegit, un esborrany, que tampoc no sé si és l'últim, però que deu traduir la voluntat del departament, diu, correspon a les direccions dels centres formular propostes sobre la definició de llocs de treball docent. Està molt bé. Ei! sempre que compleixin les prescripcions i els criteris generals sobre plantilles fixats pel govern i el Departament d'Educació. Per tant, si tu fas el que jo et dic, tu dis el que vulguis. Com és l'avantatge d'estar una mica en retirat, sabeu? Perquè si estrés al departament això no ho podria dir. Però com ho faig de profe, com profe pot ser una mica més lliure. A més, la selecció... No pujolejo, no, Irene, no pujolejo, que t'he sentit, eh? Ja saps que els professors a classe, eh? A veure, em diré, veus? Me fas perdre el fil com el Pujol. Només que no tinc a la mar de per dir-li, ei, em diré. Bueno, continuem. Perquè clar, on comença també la capacitat dels centres? On comença? Comença també la selecció del personal. I la selecció de personal on resideix? Lluny del centre. Lluny del centre i amb normes de caràcter bàsic que l'encotillen de quina manera. Per tant, és el que deia abans, no? És a dir, jo director d'un institut, venga ja. No puc fixar el meu de personal, no puc tirar el personal, no puc determinar els llocs de treball, no puc refer les qualificacions i si tinc un ròssec no me puc treure de sobre, excepte que faci un expedient contradictori, etcètera, etcètera, que val, perquè ara podrem gestionar les faltes lleus, però aquesta lleu no serà... Saps què? A la biblioteca, noi, i no molestis gaire fins que s'acabi el curs. A veure si estem de sort i marxes. Molt bé. Per tant, jo crec que un dels incentius per dirigir justament seria això. Implicacions sobre la carrera dels docents. Jo amb això coincideixo amb el Ramon. No? Hauria de tenir una gran importància. Sempre i quan adrecés amb l'avaluació a la millora, que és això. I una avaluació sense que el docent tingui el sentiment d'ajut, d'acompanyament, de comprensió per la feina i la dificultat de la seva feina, no serà mai una avaluació que pugui ser ben acceptada i estimada per la gent. I si a més li ha de dependre el sou, també la cosa es complica. I la credibilitat de l'avaluador aquí és fonamental. És fonamental. La credibilitat de l'avaluador i la credibilitat del procediment que s'utilitzi. Però això sempre i quan el docent en tingui clarament que és que em venen a ajudar. Si algú entén, no, és que em venen, oi, Déu meu. Hauríeu de veure els petits trames normals que es produeixen. Diu, és que ve l'inspector i aquell matí ja no es ni esmorzen. I dic, per amor de Déu, ja vine amb mi que ja veràs com no passarà res. No? I en aquest sentit, perquè no el veuen, allò de dir, i no és pas culpa de l'inspector, sinó la percepció, diu, venen a avaluar-me. I allò és aquesta sensació de que no venen a ajudar-me. Hi ha de tot al món, hi ha inspectors excel·lents que justament el que els fan és no, si això ho faig pel teu bé, llavors la cosa canvia bastant. S'ha de publicar l'avaluació externa i amb això acabo. L'avaluació dels resultats educatius del centre s'han de publicar. A veure. Ara en diré una altra, però ei, espera, que no acabo. L'avaluació dels centres ja és pública. Si no, pregunteu-li el veí de dalt. En quina escola portaràs el nen? Amb aquella no, amb aquella tampoc i amb aquella tampoc. No? Que no és pública? Clar que és pública. El que sap greu és que és una avaluació de percepcions, una avaluació del que m'ha dit aquell, que m'ha dit l'altre, que a mi el meu nen li ha anat bé, és com el medicament. Prende això que et curarà. A més, escolti, que això vostè que té una fístula, jo tinc mal de dents només, no? Però és això, no? És l'avaluació indirectament feta pública, sense fer pública una avaluació sensata, amb instruments científics i ben feta. I llavors una avaluació difosa, per la gent, pel nombre de mocadors que veig a la porta de l'escola, per allò que li ha passat al veí, per la quantitat de gent que sembla que s'ho rebotada. Hi ha una avaluació. Us asseguro que la ciutat on treballo i visco, que és Lleida, que us noten el meu parlar, òbviament, tothom sap on anar i amb criteris pretesament objectius. I per tant, jo el que voldria és que l'avaluació fos pública, en tot cas, però feta en fonament, perquè són molts casos radicalment injustes. Quins docents que fan una feina fantàstica amb els seus alumnes, que els agafen d'uns, simplifico i no m'ho tinc en compte, no? D'uns nivells molt baixos, al cap del temps, oi, aquells tios és que són persones, funcionen la mare de tal, i en canvi no, allí no hi aneu. Per tant, jo el que sí crec és que potser com hauríem de començar a plantejar-nos que siguin públiques, però fetes com demanen. tota manera, per exemple, la LOIA diu de fer pública l'avaluació diagnòstica sobre les competències bàsiques, sempre i quan no siguin classificacions de centres el que se'n dedueixi. De l'avaluació de centres la LOIA no en diu res i la LEC diu dos principis, això que he repassat una mica. Diu, ús reservat de la informació individualitzada dels agents, dels centres i dels serveis educatius i també transparència en l'acció i la informació pública dels activitats i dels resultats. Per tant, jo crec que a la LEC ja hi ha instruments per resoldre. I realment val més fer-la pública i de manera ben correcta i ben feta que si no les opinions esbiaixades l'únic que fan és matxacar algunes escoles indegudament. I pues, ja n'he dit prou.
Moltes gràcies, Ramon. Gràcies als tres per haver-se cenyit el temps i als dos últims ponents per haver respost i les preguntes. Un dels escenaris possibles, coneixen els dos Ramons, i ara que s'interpel·lessin entre ells, era difícil triar quins dels dos parlava primer. Jo crec que abans d'obrir el debat a la sala, que és el que farem a continuació, el Ramon vol respondre algunes
preguntes. Anem a sopar després i parlem.
M'ha donat l'oportunitat. Qüestió és la següent. Hauríem de fer un esforç per aclarir aquests conceptes. Un director d'una escola privada no contracta, selecciona, això és titular, això és en funció del titular. És a dir, és possible que el titular digui no, és així, però qui pren les decisions, els grans diners és el titular. A l'escola pública el titular és especial, però és el titular. Per tant, la relació entre titularitat i direcció per mi és el tema no resolt. És a dir, com s'exerceix la titularitat? És possible que el gerent o contractes vulguem unes direccions sense titularitat. És possible, és una fórmula. Però en qualsevol cas, dir que els directors són els titulars, no. I l'altra cosa és com s'ha de manifestar la titularitat en una organització tan gran com és el Departament d'Educació i amb una llunyania tan gran i amb una administració pública que té les seves dinàmiques. Jo crec que s'ha de manifestar d'alguna manera, però que la llei no resol el tema de l'exercici de la titularitat. O són directors sense titularitat, o bé no hi ha titularitat. Bueno, com que has dit un parell de coses, només voldria dir la meva opinió també sobre la selecció o la provisió de llocs de treball dels centres, que és un tema molt delicat i que costa molt trobar la cosa. Jo faria un parell de reflexions, si em permeteu només. La primera és, crec que els llocs s'han de fer atenent a les necessitats específiques de cada centre i dels seus projectes, per damunt de les carreres administratives dels docents. Per tant, en cas de dubte, primen les necessitats específiques de cada centre per damunt de les carreres administratives dels docents. I que els professors no són intercanviables uns amb els altres, que per tant han d'adequar-se a cada lloc específic. Dit això, hauríem de discutir una mica. Jo soc del següent criteri: flexibilitzar l'objectivitat fins al màxim possible, però no substituir l'objectivitat per la subjectivitat.
I menys per arbitrarietat.
En fi, et dic, no diria res més realment, perquè si jo...
No, és que si no faré
tard. No, ja està. Ramon, res? Doncs, si els de la taula no volen afegir res, ara obrim el torn de preguntes a la sala perquè feu les vostres preguntes. Potser el que sí que estaria bé, si adreceu la pregunta a algun dels tres, doncs que digueu a quin dels tres l'adreceu. Si és una pregunta així oberta, ja decidiran ells qui la vol respondre.
Ens hem allargat molt, eh? Dues.
Quantes preguntes hi ha? A veure, fem un primer torn.
Dues aquí davant, ara.
Dues aquí davant.
Sí, Martí Teixidor i
Martí. Sí.
Hi ha alguna altra pregunta? Perquè faríem aquest primer torn. Hi ha algú més que s'animi? Si no, començarem per aquestes dues primeres preguntes. Molt bé. Moltes gràcies.
Bé, jo sóc del... Soc mare, no soc mestra ni soc professional, però sempre m'he preguntat després de la LEC què, perquè és una llei que no m'agrada gens. i l'he sentit el senyor que ha dit després de la llei silenci, i penso que no, penso que nosaltres hem d'estar controlant i dient el que ens agrada i que no ens agrada de com se desenvolupa aquesta llei, perquè ja que l'hem fet d'esquenes a el que era l'opinió de les famílies que porten els nens a l'escola pública i també d'esquena als mestres i als professionals de l'educació que no estan d'acord i no recolzen aquesta llei i que venen dit que molta gent que no ha fet vaga no està d'acord amb la llei també, jo penso que nosaltres hem d'estar i hem de fer-nos sentir. I ja d'alguna manera els polítics han aconseguit que la societat amb futbol i televisió es deixin de preocupar i ens han passat aquesta llei que a l'usuari de l'escola pública li farà molt, molt de mal. Hem fet una llei que fa una educació de dues vies, que a més continua portant recursos públics a escoles privades d'èlite i escoles segregades per sexe, que devien ser anticonstitucionals ja. I també volia dir que el que ha dit després de la llei l'escola, sí, sempre ha estat l'escola, i sempre ha estat l'escola perquè afortunadament hi ha mestres, hi ha professors que són gent que posen a pulmó el que no posen ni els recursos de l'administració ni les lleis. O sigui, hi ha gent que es creu l'educació com algo per el benestar i la, el desenvolupament integral dels nanos i continua treballant per això i no treballa per els pisses i per capitals humans i per coses que no tenen res a veure amb l'educació realment. O sigui, a mi m'interessaria que la llei hagués ajudat més a fer una educació més igualitària i de més qualitat, i veig que això no ni surt amb els temes dels entesos i dels professionals que fan les lleis i els polítics. Gràcies.
Gràcies. Una altra pregunta?
Gràcies. De fet, he deixat passar el silenci perquè potser no pregunto, en tot cas pensaré un moment en veu alta. En tot cas, a mi m'ha resultat molt interessant perquè els tres ponents han sabut expressar la complexitat i evidentment els conec a tots tres i els aprecio i no m'han defraudat, o sigui, aquesta contestació és interessant perquè reflecteix la situació en què estem. Apunto una reflexió. Quan parlem de sistema educatiu, n'estem parlant molt, tots en parlem, però mentalment estem pensant en el conjunt d'estructura, de xarxa, de sistema escolar, que és poca cosa. La LEC ha fet un esforç de concretar alguna qüestió respecte a la família, agent educador, fonamental i primer, però encara ens falta la gent que marca més pautes i patrons de conducta a la nostra societat, que són els mitjans de comunicació. No vaig contra els mitjans de comunicació, però estan marcant les pautes d'educació. I des que els nens tenen 10 anys, que ja són adolescents, abans que siguin púbers, biològicament, ja comencen a demanar el que volen, el que han de consumir, perquè la psicologia aplicada als mitjans de comunicació són els que millor coneixen la infància i saben molt bé fer-los les propostes. Necessitem implicar i fer entrar els mitjans de comunicació en aquesta qüestió i ser-ne conscients. No es tracta d'anar a la contra. Això és el nivell macro, sistema, perquè el sistema educatiu és tota la societat en tant que educable, i els mitjans de comunicació, la família, les instàncies de lleure, etc, etc. I això encara no ho hem entès, per això per mi totes les lleis, encara que siguin molt llargues, sincerament encara les trobo molt antigues. Molt, molt. Potser estaria d'acord amb allò que ha dit en Ramon, un dels Ramons, en Ramon Pau Viure, que moltes coses són de les lleis anteriors, etc, etc, i realment hi ha molt poques de noves. Ara vaig a més concret. Diem, què s'hauria de fer per canviar d'allò? És que no canviarem totes les escoles, tots els instituts, tots els col·legis privats o concertats de la mateixa manera. Ara hem d'avançar escola per escola, centre per centre, perquè disseny sobre la taula n'hem fet de meravellosos. Jo sóc pedagog, mestre. Escolteu, estic convençut que hem fet sobre la taula dissenys molt bons, però ara se'ns ha trencat la gerra, se'ns ha anat per terra. Necessitem aquests que han pensat el sistema escolar, la llei, després necessitem una a cada escola i necessitem direcció pedagògica. Expressament pedagògica no ha sortit. El model de direcció que es planteja s'allarga molt la part pedagògica, però des del meu punt de vista no sap on va, perquè l'autonomia només es podrà basar en què la persona que està allà té iniciativa pròpia. I llavors hauríem de trobar la complementarietat. O sigui, a la mesura que hi hagi més iniciativa als centres, doncs hem de trobar una institució externa que pugui vetllar. Des de l'administració, que és el pare de tots o la mare de tots, a una titularitat més propera, podríem pensar en models del que van ser escoles de patronat i tal. No es pensa en models intermitjos on hi hagi una institució tutora protectora, com en aquest cas seria el centre concertat, vull dir que té una institució, en aquest cas privada, i clar, darrere qui regula també és l'administració. Insisteixo en aquests tres punts: macrosistema, la institució escolar i la direcció pedagògica. I perdoneu perquè no hagi preguntat, però és que vinc a fent, escoltem, hem passat molt bé, però també volia dir.
Hi ha alguna pregunta més entre el públic? Perquè com que som tres a respondre, millor que les fem ara. Sí? Allà hi ha una pregunta més.
Sí, la pregunta pels dos Ramons, que heu parlat de l'autonomia de centres. L'autonomia de centres amb totes les problemàtiques que heu expressat, però és que a més, si estem en una situació que les escoles i els instituts hi ha bastant diferència en funció de l'alumnat que tenen, l'autonomia pot provocar que encara augmenti aquesta diferència. M'explico, les escoles, els centres que hi ha un bon alumnat, o sigui, provinent de famílies que se'n preocupen de l'educació, que tenen possibilitats i tal, amb aquests centres l'autonomia pot permetre encara millorar més els resultats. Els centres on, i per tant, aquests centres encara tindran més demanda i més famílies voldran anar amb això d'aquesta avaluació pública que ha explicat molt bé en Comedi, no? Perquè en aquests centres segurament no hi haurà gaires mocadors ni hi haurà gaires persones doncs, en situació econòmica precària. I per tant aquests seguiran rebent l'alumnat que no vol anar amb els altres i per tant les seves dificultats, per molta autonomia que tinguin, seran enormes. O sigui que seria previ que tots els centres, o opino, o pregunto, partissin de les mateixes situacions, que juguessin a la mateixa lliga, no que uns juguessin a primera divisió i altres juguessin a segona, amb la qual cosa l'autonomia encara augmentaria les diferències.
Hi ha una altra darrera pregunta.
Hola, jo volia dir que també m'ha agradat molt la discussió entre tots dos i una mica en el mateix sentit que el company, doncs s'ha parlat de millora de resultats, però no s'ha parlat de la millora de la cohesió social, que també és un objectiu aconseguir pels centres educatius aquest curs. I volia preguntar doncs, com millora la LEC aquesta integració social, la cohesió social, que també és un problema que ha dit en Ferran. Gràcies.
Hi ha una altra pregunta aquí davant. Anna, no, hi ha una altra pregunta. La Irene. Aquí davant, aquí davant. És igual, és igual.
No, perdó, és que no era una pregunta sobre aquest bloc, era un apostament a intentar fer un aclariment a dues qüestions que han sortit. Una és el tamany, això pot contestar més bé en francès segurament, però és una qüestió de tècnica legislativa. Hi havia dues possibilitats. Estrictament aquests articles que es regulaven derivats de l'Estatut i aparentment relacionats amb lleis orgàniques que hauries d'anar citant, o bé integrar-los en el text perquè de la lectura de la LEC en sortís un relat que tingués coherència i la persona que, sobretot el docent, la persona que està amb la llei a les mans, l'hagi d'anar fent servir 3 i 4 textos. Per tant, aquesta va ser una opció que en el seu moment es va prendre i que, com que tots els articles són vigents, doncs per donar coherència al relat. I l'altra qüestió que discrepo, o que no és que discrepi, em preocupa la lectura i per tant demano intervenir, és en relació a aquesta titularitat no volguda. Igual que hi ha paternitat no volguda, doncs aquí parlaríem d'una titularitat no volguda. No, jo crec que m'ha agradat molt l'anàlisi que feia en Ramon Plandiura, perquè és veritat que es passa de... Primer, hi havia una opció que era la gestió indirecta, la de la... passar als ens municipals, als consorcis, però quan es parla de l'ens propi és precisament perquè la titularitat es considera titular de totes les escoles, però també alhora és responsable de tot el sistema. I no és tant la solució a no poder exercir la titularitat, sinó a poder realitzar bé les dues funcions. El conseller és conseller de tot el sistema i alhora gestor principal de les públiques. Que hi hagi una entitat o no tipus X en l'Institut Català de la Salut pel que fa a sanitat no treu de l'administració la seva responsabilitat. Era purament La LEC, per tant, aposta per una fórmula d'exercir la titularitat, però alhora respectuosa amb la funció de tot el sistema, perquè també és veritat que hi ha una part del sistema, i per exemple, durant molts anys, i ara igual, i fins i tot després d'haver aprovat la LEC, quan es fa l'informe d'inici de curs, es diu quants professors hi ha als centres públics amb segell d'ensenyament, però no es diu quants professors han començat a treballar a Catalunya el dia que comença el curs per a tothom. Per tant, és aquesta doble funció que també cal protegir.
Hi ha 5 preguntes, jo crec que tots 3 tindreu coses a dir, hi ha algunes més directes. Si us sembla, fem una altra ronda, comencem per l'últim que hem vingut, en Ramon Ferrer, després en Ramon Pendiure i el Ferran.
No, jo seré breu perquè l'hora que és també. Jo quan hi ha silenci no vull que no s'analitzi, es debati l'educació, hi hagi controvèrsia, vull dir silenci, amb el sentit silenci es treballa de portes endins a les escoles, amb aquest silenci em referia, no pas a que ningú no pugui donar el parell, tot el contrari, tota discussió en aquest sentit és bona i ho celebraria. Jo no estic tan segur que l'autonomia de centre sigui la causa que produiria o que genere en major grau les millores diferencials que hi pugui haver entre centres docents. Crec que l'autonomia permet millorar en principi tant en uns centres com en uns altres. La diferència entre centres no vindria pas, em penso, per l'exercici de l'autonomia com a principal de les causes. I allò de dir posem-nos tots al mateix nivell o tots iguals d'entrada amb les mateixes condicions i després juguem a l'autonomia, jo crec que això juguem en bon sentit, no? Jo crec que això té un cert impossible material. I després jo crec que és evident que l'Eina té raó, que una llei d'una altra manera no s'havia entès, això és evident. El que passa és que realment quan ho afegeixes tot es fa el corpus molt gros, no? I jo tampoc crec que, a veure, jo diria que la llei per ella mateixa no millora res. La llei el que pot donar és instruments perquè amb una bona política educativa i un bon treball de tothom que intervé millori les coses, però la llei per ella mateixa no crec que ho millori ni afortunadament tampoc ho empitjori.
Bé, la primera persona que ha intervingut ja va més dirigida a en Ramon Ferrer que no pas a mi. Martí Teixi, has fet unes reflexions, has dit que hi ha reflexions, per tant, les agafo així. Els intervenents després que no els he pogut veure, no sé qui són, però un han tocat dos temes neuràlgics. Un és el paper de l'autonomia dels centres i la seva relació amb l'equitat. Una mica la gent que tirava endavant la llei i que defensava la llei, que van fer els primers reflexions de la llei, era una gent que tenia molt clar que la qualitat del sistema es juga en els centres i per tant uns centres autònoms que funcionin allà es juga la qualitat del sistema i que l'equitat del sistema probablement es juga més en el territori, i sempre deia no, l'equitat a través del territori i la qualitat a través dels centres. No sé si això és tan simple, però en qualsevol cas és possible que si no s'equilibren aquests dos elements, la qualitat i l'equitat, per on ve més la qualitat i per on ve més l'equitat, potser tindrem un sistema descompensat. Me'n recordo que potser fa un parell de debats que va venir una persona aquí que ens va explicar, vaig entendre jo, els riscos que tenia per l'equitat una autonomia dels centres excessiva. Però en qualsevol cas s'han de lligar les dues coses. Fa falta la qualitat que juguen els centres i fa falta que aquesta qualitat que juguen els centres no sigui un factor d'inequitat i per tant cal buscar els contrapesos. En quant a la cohesió social, m'hi he lligat bastant amb aquesta primera qüestió. Clar, hi ha les coses pel seu nom. Hi ha una tendència fàcil, hi ha una carença de que els sistemes són bons quan tendeixen a la cohesió grupal. Perguts. Hi ha sistemes que fan cohesió per grups. Hi ha sistemes que advoquen més per la cohesió social, més general. Aquestes dues tendències són aquí i a tot arreu. Són dues tendències que estan jugant i que apreten d'una manera o d'una altra. Hi ha mesures que possibiliten més les cohesions grupals, hi ha mesures que possibiliten més les cohesions socials. I per això la llei té una mica les dues coses, té les obre portes a les dues possibilitats. Per tant, el desplegament de la llei sí que és important per veure quins camins es prenen amb més força i quins camins es prenen amb menys força, però són dues realitats que passen, això. I a la llei deixo obertes les dues portes. A l'Irene, Irene, tens raó. Estic d'acord amb tu en que, esclar, al final, la figura final de la llei d'educació, que surt de l'instrument que ha de gestionar els centres públics, és un instrument el que més s'acosta amb una titularitat, és a dir, no diria titularitat. El que passa és que aquest instrument va sortir, crec que de la teva mà, a la redacció final de la LEC, quan la LEC ja estava pràcticament acabada. Aquesta redacció final de la LEC surt en el darrer moment, però la conformació de l'autonomia dels centres, de les obligacions dels centres, es conforma en el transcurs de la llei amb uns altres paràmetres. Quan junt amb aquests articles hi havia el del consorci, junt amb aquests hi havia el de la gestió directa. L'estructura està pensada en un altre tipus de titularitat. I quan al final aquestes desapareixen i s'estudieix amb la nova de l'instrument, queden aquestes figures, queda l'autonomia lligada amb aquestes figures, una mica dius, com? Falta alguna cosa. I aquí hem de ser prou intel·ligents i prou savis per saber reconstruir i construir aquests forats que per les pròpies dinàmiques s'han fet entre una cosa i una altra. En fi, això seria el que diria.
Sí, jo volia respondre també a alguna de les qüestions que s'han plantejat. Concretament, començaré per un plantejament que ha fet vostè, que és una mare, no?, d'una escola, i que a mi em porta una reflexió que jo crec que ha aparegut en el debat sobre la LEC i tot això, que és quina ha de ser la posició dels docents davant de la LEC. Jo crec que aquí hi ha una cosa que no podem oblidar, és a dir, els que sempre hem defensat que era necessari una llei de consens, tot i que a mi personalment m'hagués agradat que s'haguessin incorporat alguns altres grups en el consens de la LEC, es pot dir que la LEC és aprovada pel Parlament de Catalunya amb un suport amplíssim. Vale? I això és molt important. Sí. No, d'acord. Però representen els ciutadans, són els representants dels ciutadans en el Parlament de Catalunya, i per tant això és una qüestió que no es pot obviar. Nosaltres, cadascú de nosaltres, podem estar en contra de la LEC. És a dir, com a individus, com a ciutadans, com a professionals de l'educació, podem estar en contra de la LEC. No tenim per què acceptar. Vull dir, hem d'acceptar-ho, però podem estar en contra, dir que no estem d'acord amb aquest model de llei de sanitat, d'educació, del que sigui. No? Jo crec que tenim tot el dret a dir-ho i quasi diria que quasi l'obligació a manifestar-ho, no? si ho considerem que és així. No? Però hem de ser molt conscients de que aquesta no és una llei, podríem dir, d'una administració pública, sinó que és una llei aprovada per els representants dels ciutadans. I això li otorga un valor diferent a lo que seria el decret de direccions. Per exemple, que és un decret que és de l'administració pública, d'una administració concreta. Però l'altre no, l'altre, podríem dir, té un nivell de consensos molt elevat. Jo crec que aquí, de vegades, els professionals de l'educació ens pronunciem més ideològicament que pedagògicament. Jo crec que com a ciutadans tenim dret a dir això, però llavors a mi m'hagués agradat més una posició més de caire pedagògic també, de dir, doncs escolta, la LEC amb això i amb això i amb això, per exemple, el tema de l'autonomia i la desigualtat, que ara ho abordaré, des del punt de vista pedagògic, què diu la literatura pedagògica, la recerca sobre aquest tema? És veritat que més autonomia hi ha més desigualtat o no? Llavors, a mi el que crec que poden aportar la gent del món de l'educació en la LEC, en el decret de direccions, en el decret d'autonomia i tal, és això. Jo crec que aquest és el seu rol bàsic. A banda del seu rol com a ciutadà, que llavors és exactament el seu rol, exactament igual que qualsevol altra persona que treballa en el món de la sanitat o en qualsevol, i que cadascú té el seu model de societat, no? Però com a professionals crec que hauríem d'insistir més en aquest punt. Segon element que voldria abordar és el tema de, s'apunta, la millora de la cohesió social. Jo estic completament d'acord. El que passa és que en el discurs pedagògic hem de, crec jo, hem d'introduir cada cop més la necessitat de mesurar aquestes coses i demostrar-ho. Perquè és molt fàcil dir, començo per la universitat, que és on jo treballo, no? La universitat contribueix a la innovació i a la, no sé, escolti, demostri-m'ho. L'escola contribueix a la cohesió social, o aquesta, demostra-m'ho. És a dir, no pel fet de que m'ho digui un grup de mestres que està treballant en una escola, m'ho haig de creure, no? És a dir, necessitem més evidències, i a mi em sembla que això és molt important, eh? Vull dir, ho dic perquè si no també els resultats del sistema educatiu tendirem a utilitzar només aquells resultats vinculats, per exemple, a matemàtiques, a llengua, a tal. I aquests són molt importants, eh? Són molt importants, però també els altres. Llavors, els altres, fem un esforç des del món de l'educació per posar evidències sobre la taula de que això és així. Perquè si no, de vegades ens costarà de convèncer a la ciutadania, eh, d'aquests temes. I el tercer element que jo volia abordar era el tema de l'autonomia i la desigualtat. Aquest és un tema que, a veure, la recerca internacional ens diu diverses coses. Una, quan s'apliquen principis d'autonomia en situacions de desigualtat greu, la desigualtat augmenta. O sigui, això no n'hi ha dubte. I tenim algunes experiències a Amèrica Llatina, que és un país amb moltes desigualtats, on van aplicar els principis del Banc Mundial de que es tenia que potenciar l'autonomia de centres. Vale? I això, pues, segons com s'apliqui, també és veritat, segons com s'apliqui l'autonomia, si no hi ha aquests contrapesos que ha d'haver-hi i aquestes limitacions a l'autonomia, pues, es poden produir aquest tipus de situacions. No? O sigui, aquesta és una primera qüestió que convé que tinguem present. La segona cosa que també ens diu la recerca és, quan es combina autonomia de centres amb control extern, els resultats són molt millors. És a dir, si tu només tens autonomia i no tens cap element de control extern, com per exemple unes proves de competències o altre tipus de proves, que d'alguna forma vetllen, perquè què és el que fa el centre en l'ús de la seva autonomia, quan això no es produeix, l'autonomia no obté tots els resultats que podria obtenir. Quan tu tens autonomia de centre, si és que tens competències realment per poder... Vale, no hi entro en això perquè penso que ja ho has explicat molt bé. Però quan tu tens autonomia de centre i al mateix temps saps que d'alguna forma els resultats que tu obtindràs seran vists per elements externs a tu, això canvia les coses. Et fa ser molt més curós amb l'ús que tu fas de l'autonomia. Això amb l'estudi PISA es veu molt clarament en el del 2006 quan es combinen aquests dos elements. I el tercer element, la tercera qüestió que jo volia introduir sobre el tema de l'autonomia és el següent. De vegades, a veure, nosaltres partim d'un model d'administració pública que és un model molt napoleònic. Nosaltres sempre critiquem els francesos, no? perquè fan aquestes coses d'aquesta manera, però els copiem molt. I l'administració pública nostra intenta ser molt, sempre un model molt francòfon, molt jerarquitzat, molt, la idea de l'inspector que faci de director de directors, el director que faci, sempre amb una estructura molt piramidal i tal. I tenim una certa tendència a pensar que l'administració, normativitzant i posant límits a tot, acabarà controlant la situació. I nosaltres som un país mediterrani en el qual se'ns escapa la sorra entre les mans. I llavors sempre hi ha recovecos, no? Aquells elements que utilitza la gent per saltar-se la norma, no? I pensem que anant contracorrent i posant límits i tot això ho evitarem. A mi em recordo una mica aquest debat sobre el tema de l'autonomia i la desigualtat, una mica el tema el mateix de la llibertat d'elecció de centre. Quin és el país o un dels països en què la llibertat de centre no dona cap problema i s'exerceix? Finlàndia. Per què? Perquè resulta que és un país en què totes les escoles tenen un nivell molt bo. Per tant, què hem de fer nosaltres per potenciar que hi hagi autonomia, que la gent se senti responsable i tot això? Hem de procurar que la majoria de les escoles, que la immensa majoria de les escoles, independentment de la titularitat, siguin el millor possible. I l'autonomia és una eina que permet això, que permet sempre i quan, per exemple, tu no comencis a fer autonomia com per poder seleccionar els alumnes. Aquí podem posar un límit, està clar. Però l'autonomia, per exemple, per seleccionar professorat i que tu puguis establir un projecte de centre del qual després et puguis responsabilitzar dels teus resultats, home, això sembla bastant evident. L'autonomia de centres, com per exemple poder concretar el currículum d'una determinada manera en el context en el qual tu estàs, doncs em sembla que també és un altre element important, no? O l'autonomia de centre per exemple, tenir una estructura dintre de l'escola que pugui ser diferent d'una escola amb una altra. I em sembla que tots aquests elements són importants. Si a més tenim una acció per part de l'administració pública, podríem dir menys coercitiva i més incentivadora, em sembla que estarem donant el clau. És a dir, una política educativa que vagi més destinada a incentivar els projectes d'innovació, a donar suport en aquells centres que obtenen bons resultats. Quantes vegades heu sentit vosaltres, per exemple, a parlar a directors i a directores de centre que fan una tasca magnífica, que fins i tot han obtingut recentment premis en educació i que han fet realment una tasca molt bona, queixar-se de que l'administració els té totalment deixats de la mà de Déu? Això no pot ser. Aquesta és una política no incentivadora. La política incentivadora és un centre que funciona, donar-li suport. Un centre que no funciona, ajudar-lo a que el centre funcioni. Intentar buscar les solucions sobre el territori. Més que intentar posar normes en què digui, no, ara limitarem l'autonomia amb això, o ara limitarem... Quan fas un mal ús d'això, limitarem l'autonomia amb això, amb això, amb això. No? I em sembla que l'administració ha de complir més aquesta funció incentivadora de suport que més la funció d'establir sempre normativa perquè, podríem dir, les gallines no se li escapin, no? O els conills no se li escapin. Bueno, això és una mica el que volia comentar.
Moltes gràcies, doncs, als tres, al Ferran Ferrer, al Ramon Ferrer i al Ramon Prandibre, per les seves aportacions. El debat ha donat molt de sí i donaria més de sí, però estem fora de temps. Una informació abans de passar a cloure l'acte per en Josep Maria Mominó. Teniu aquí fora, els que estigueu interessats, l'estat de l'educació a Catalunya, l'anuari 2008, que publica la Fundació Jaume Bofill, per aquells que estigueu interessats a comprar-lo. Hi ha una estan aquí fora.
Bé, doncs, res més, agrair novament als ponents l'interès d'aquest debat i també a tots els assistents. Recordar una vegada més que aquesta ponència estarà disponible, com sempre, a la web dels debats d'educació, on, de fet, més enllà de la ponència també trobareu una síntesi de les principals idees esgrimides avui aquí, el vídeo, que de fet recull la ponència, en aquest cas en versió original, però també en els altres casos amb la versió òbviament, en els altres casos la versió subtitulada, i també trobareu diguem-ne un recorregut al voltant, diguéssim, de la trajectòria dels ponents. Si us hi subscriviu, rebreu a més informació puntual sobre la publicació d'aquest material, així com les properes ponències, que us avanço que ja seran ens queden dos debats per aquest curs. El 11 de maig Daniel Inerariti ens parlarà d'incertesa i creativitat educant la societat del coneixement, i acabarem, diguem-ne, aquest curs amb una ponència de Roser Salabert, directora dels serveis educatius d'un dels districtes de Nova York, que ens parlarà d'excel·lència educativa en un context de diversitat. Res més, agrair una vegada més a tots vostès la presència i òbviament doncs, als nostres ponents d'avui. Moltes gràcies i fins a la propera.
Gràcies.
Avui l'he vist al teu pare que el passejaven allà al costat de casa.
Ja ho has vist, no?
T'ho has passat bé?
Sí, home, estàs encantat de sentir-te.